Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia per abrigar-se com si fos ple hivern. Ambient molt fred i amb vent de tramuntana el que tindrem aquest dimecres.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Efectivament, important avui tenir en compte que farà molta fred, molta fred. En aquests moments tenim a Pals 9 graus, a la Bisbal 7 graus i a Calonge 8 graus i a més bufarà el vent. Després ens amplia la previsió del temps a l'Albert Aparicio. Avui al Supermatí volem buscar respostes. Volem buscar respostes al brot de coronavirus que s'ha detectat a la residència Palamós Gent Gran amb 47 infectats. Volem saber què ha passat, volem saber com pot ser que se'ns hagi anat de les mans la situació com aquesta, d'aquesta manera, una situació que ens recorda inevitablement el que va passar a la residència del mateix grup dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà durant la primera onada. Què ha passat? I, sobretot, com pot ser que aquest cas es detectés en un cribratge entre els treballadors en què sortissin 15 positius? Com pot ser? Sorprèn que això hagi passat alguna... Sorprendria que això hagués passat en algun altre lloc. 15 positius en un cribratge i després 32 i que ningú ho hagués vist. Avui en parlarem amb l'Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà, perquè ens doni respostes, perquè ens expliqui què és el que ha passat i què és el que ha fallat. Avui també és un dia en què les ràdios tenen les notes trimestrals, l'EGM, avui semestrals, perquè la segona onada no es va donar. Nosaltres, com sabeu, no participem en aquest EGM perquè no hi sortim, perquè no tenim prou entitat, però sí que us volem agrair la resposta i la vostra fidelitat aquests mesos, perquè aquest trimestre Ràdio Capital ha aconseguit superar tots els seus propis rècords. Estem en xifres de rècord tant en visites a la web com en oients, i per això volem agrair-vos la confiança i volem demanar-vos que la renovem durant un trimestre més. Les 8 i 3 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Saludem a aquesta hora totes les persones que ens ajudaran a fer el relat d'avui de l'actualitat. En Gerard Descat. Gerard, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
El que us deia, un brot de coronavirus a la residència Palamós Gent Gran deixa de moment 47 infectats.
La setmana passada 15 professionals van donar positiu per Covid-19. Arran d'això es van fer proves a tots els residents i usuaris i es van detectar 32 positius més. Els casos de Covid-19 es van detectar durant els cribatges periòdics que es fan al centre gestionat pels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.
La taula gironina de turisme conclou que cal flexibilitzar els plantejaments urbanístics per adaptar-se a la pandèmia.
Sí, aquesta va ser la conclusió dels membres de la taula de debat sobre urbanisme i turisme celebrada aquest dimarts.
Xavier Casas ha estat reescollit com a secretari general de l'UGT a les comarques de Girona.
El 96% dels delegats han votat per la seva candidatura, que s'allargarà 4 anys. Casas va accedir al càrrec el 2015 en substitució de l'exconsellera torroellenca Dolors Bassa.
Sant Feliu de Guíxols instal·la 27 pilones al carrer dels Metges.
Sí, s'instal·len aquesta setmana amb la finalitat que els alumnes del centre Cor de Maria puguin passar amb seguretat pel tram d'aquest carrer que va des del Sant Domènec fins al carrer de la Creu.
Endesa reforma un centre de transformació de Calella de Palafrugell.
Des d'ahir, els habitants de la Bisbal d'Empordà poden votar per decidir a qui s'entrega aquest guardó honorífic. Aquest any hi ha una desena de candidats i els bisbalencs podran votar virtual o presencialment fins al 15 de desembre.
També hem d'explicar que Esclanyà reparteix la targeta d'accés a àrees d'emergència, la deixalleria i la deixalleria mòbil.
Sí, la repartirà entre el 18 i el 22 de gener al local polivalent d'Esclanyà. Per a cada habitatge correspon una targeta i pel moment de la recollida serà imprescindible presentar la factura de l'aigua o el rebut bancari.
I en cultura... Avui parlarem de Josep Pla, perquè hi ha novetats editorials, Eugènia.
Exacte, d'una banda, un manuscrit en català sobre la història de la Segona República Espanyola, que és el seu testimoni molt revelador sobre el posicionament de Pla durant la Guerra Civil. I també parlarem de Josep Pla o la Vitalitat, que és un llibre del periodista Xavier Fabrés, que ha guanyat recentment el Premi Carles Rahola.
I ja arriba el Nadal, sembla. Repassem el que sabem de com arribarà el Nadal a casa nostra. Per exemple, Palamós encén divendres la il·luminació nadalenca.
Precisament aquesta setmana operaris d'una empresa especialitzada han estat repassant tota la instal·lació de fil lumínic instal·lat en els campanars del municipi per tal de substituir i reparar els trams deteriorats.
Forallac organitza un concurs de... No, abans explicarem que el Nadal de Platja d'Aro canvia el túnel de llum de Nadal per dues instal·lacions de mapping i un arbre monumental.
Hi haurà 25.000 metres quadrats d'il·luminació nadalenca, de baix consum en els seus carrers, fil d'animació musical i nous punts d'atracció.
I element important també, Forallac organitza un concurs de decoració de Nadal.
L'Ajuntament anima a participar tots els veïns i veïnes del municipi a decorar els espais exteriors i visibles, balcons, finestres, façanes, arbres i jardins per engalanar el poble.
Mentrestant, es reprèn el concurs de teatre amateur de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.
Aquest dissabte segueix la 16a edició del concurs de teatre amateur Ciutat de Sant Feliu amb l'obra El crèdit de la companyia El Casal de Calaf.
I encara a Sant Feliu es reprèn el cicle Gaudí amb Barcelona Nit d'Estiu.
Després de dues projeccions anul·lades per les restriccions del coronavirus, el casino guixolenc torna a acollir el cinema amb aquest llargmetratge. La projecció serà aquest divendres, dia 4 de desembre, a les 8 del vespre.
Les 8 i 7 minuts ara mateix, saludem com cada dia, de cada dia, un dels nostres meteoròlegs. En aquest cas avui parlem amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
I repassem la previsió del temps. Sembla que ens espera un dia força fred. Caldrà agafar guants i gorro o no?
Doncs sí, ens esperen uns dies força freds, tant avui com els propers, i no farem pas malament d'abrigar-nos com si fos ple hivern. Avui, estat de cel poc o gens ennuvolat, amb predomini del sol, però amb un ambient fred. A més, el vent de tramuntana, que ja va començar ahir a la nit, bufarà amb força moderada i algunes ratxes que poden ser fortes i superar els 60 km per hora. La temperatura mínima situarà al voltant dels 2 graus i els llocs arrecerats del vent podrà baixar una mica més. La màxima, com a molt, arribarà als 13-15 graus. Demà el vent canvia de direcció. A partir de migdia i sobretot tarda nit, el Garbí guanyarà intensitat i bufarà amb cops que poden ser forts, tot plegat en una jornada amb un cel força assolellat. Atenció, però, a partir de divendres, quan s'acosta una massa d'aire d'origen polar, amb molt d'aire fred i que també provocarà una inestabilització del temps. Per divendres, més núvols i alguns ruixats de caràcter feble i dispers. La temperatura baixarà encara més i el cap de setmana serà de rigorós hivern amb gelades matinals.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Moment del comentari aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Un comentari que avui ens envia l'escriptor Pere Maruny.
La pandèmia ens ha fet replantejar molts aspectes de la nostra quotidianitat que la majoria de nosaltres donàvem per fet sense qüestionar-ho. I això és bo. Molt bo. Perquè no anàvem en la bona direcció. A menys, clar, que destruir l'únic lloc on els humans i la resta d'éssers vius de l'univers conegut sigui el teu destí. Perquè en tal cas sí, anem i anàvem en la millor de les direccions possibles. Però dèiem que la pandèmia ens ha obligat a replantejar coses, i subratllo la paraula obligat. Per exemple, el Nadal. Aquesta celebració tan cristiana que el capitalisme s'ha encarregat de convertir en una òpera barroca al consum, en una orgia desenfrenada de malbaratament com a símbol d'estatus. Fum, fum, fum. Aquest any seguirem fent veure que res no ha canviat. Podrem gastar fins i tot el que no tenim per fer feliços els nostres amb l'esperança que ens retornin a tal felicitat embolcallada en paper brillant. El comerç local podrà agafar una glopada d'aire per intentar sobreviure uns mesos més. Els repartidors d'Amazon es desllumaran fent més hores que el rellotge amunt i avall, cremant benzina, cremant-se la vida, i els rics globals acabaran les festes més rics que mai. I amb tot, aquest any les festes no seran com les altres. No anirem amb les criatures als parcs de Nadal, no patinarem en pistes de gel, no correrem en curses multitudinàries per celebrar el cap d'any ni farem cap reunió amb més de 10 humans. I no passarà res, perquè l'important del Nadal no era que ens sentíssim bé, ni l'amor, ni la pau. Aprofitem, doncs, aquest Nadal que s'apropa per replantejar-nos la vida, els valors, les prioritats. Perquè si no ho fem ara, quan?
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Seguim repassant, quan són les 8 i pràcticament 11 minuts, seguim repassant aquí al Supermatí les cançons que formen part del disc de la Marató d'aquest any. Enguany, El Arrebato, fan una cançó, una versió de l'himne del Sevilla per la Marató amb el títol de Junts Vencerem. Junts Vencerem, avui és la cançó del dia amb El Arrebato.
Secreta la vida cuando camina sol y al destí es sincero. Yo sento la teva energía cuando yo salté en la yespa a lluitar. Miles de los que criban donan la fuerza cuando la victoria escrita hasta al destí. Guañaré junts aquesta batalla, no hasta
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Ràdio Capital de l'Empordà, passa un minut i 20 segons d'un quart de nou del matí. Avui hem d'informar d'un brot de coronavirus al centre Palamós Gent Gran, que afecta 47 residents i treballadors del sociosanitari. Els casos de Covid-19 es van detectar durant els cribratges periòdics que es fan al centre, que està gestionat pel Servei de Salut Integrat del Baix Empordà.
La setmana passada, 15 professionals van donar positiu per Covid-19. Arran d'això, es van fer proves a tots els residents i usuaris i es van detectar 32 positius més. D'aquests, més de la meitat, 17, són pacients de llarga estada i els altres es reparteixen entre 6 residents i 9 pacients de mitja estada polivalent. Des del CCIB informen que la majoria dels afectats són asimptomàtics o tenen simptomatologia lleu i els casos més greus ho són per patologies prèvies. Segons expliquen des del CCIB, fins ara quan es detectava algun positiu entre la plantilla solia ser un o dos treballadors, però la setmana passada hi va haver 15 professionals que van donar positiu per Covid-19.
Després de detectar el brot, s'han implementat diverses mesures. D'entrada s'han suspès les consultes externes.
També s'ha tancat temporalment el centre de dia i s'han anul·lat totes les visites als residents. A més, internament, tota la tercera planta del centre de Palamós Gent Gran s'ha destinat a unitat d'aïllament. Aquí ja s'havien habilitat 20 llits per a malalts de Covid-19 que ocupaven la meitat de la planta. I el que s'ha fet ara és estendre-ho a la resta de la instal·lació. En paral·lel també hi ha pacients a qui se'ls manté aïllats a les habitacions perquè són contactes de malalts i tot i que han donat negatiu a la prova, podrien desenvolupar la Covid-19 en els propers dies.
I a banda també s'ha de tenir en compte que en total el dia d'avui hi ha 43 pacients amb coronavirus, dins dels quals s'hi troben els 32 del brot detectat la setmana passada.
Com a mesura de prevenció des del centre també s'han derivat alguns pacients a l'Hospital de Palamós. Cap d'ells ha desenvolupat la malaltia, però com que tenen un estat de salut fràgil, si s'infectessin per Covid-19 podrien desenvolupar complicacions. Segons informen des del CCIB, a finals d'aquesta setmana es tornarà a fer un cribatge als pacients del centre de Palamós Gent Gran. En total, el sociosanitari disposa de 165 places. D'aquestes, 60 llits es troben a la unitat de llarga estada, 40 llits a la de mitjana estada i els 65 llits restants a la residència assistida.
Doncs aquesta hora del matí, quan són les 8 i 19 minuts, podem parlar amb la directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, Anna Rivera. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
La pregunta és...
Dani,
clar...
sento fatal.
Que, molt malament.
Molt malament, Dani. Molt.
Dona'm un segon que ho intentarem arreglar. Provem-ho ara, doncs. Anna,
ara, Dani.
Ara sí, eh? Molt bé. Aviam, la pregunta que et volia fer. Com pot ser que s'hagi escapat la situació d'aquesta manera? Vaja, o si considereu que la situació està escapada?
Raons no te'n puc donar. És a dir, no tenim una causa. Ens agradaria molt poder-vos explicar que hi ha una sola causa que ha provocat això, perquè suposaria que arreglem aquesta causa i arreglem el problema. Com el que ens va passar a l'hospital, considerem que és multifactorial. És a dir, que segurament va entrar en el centre una visita o amb un professional asimptomàtic, i llavors en un centre on hi ha tanta gent vivint i que són tan fràgils, s'ha escampat molt ràpid.
Perquè cada quan es fan cribratges? Perquè, clar, en un cribratge es van detectar 15 professionals infectats, que no sé si són tots o molta gent.
No, no són tots. Com que el PGG té una residència dins, vam decidir que tot l'edifici seguiria el protocol que segueix el protocol de les residències del Departament de Salut. Llavors, en aquest protocol se'ns marca que amb el risc de contagi que té ara la nostra Palamós o la Baix Empordà, s'han de fer cribatges cada 15 dies a la població. Llavors, nosaltres això ja portem quasi 2 mesos fent-ho. Val? Llavors, cada cribatge que fèiem, i a l'hospital també ho fem, cada cribatge que fem trobem 1, 2 professionals positius asimptomàtics. Algun cribatge no en trobem cap. Aquesta vegada, que el vam fer la setmana passada, entre dimarts i dijous, una part es va fer dimarts i l'altra es va fer dijous, a la primera tongada ens van sortir 5, que ja ens va semblar un número bastant superior a el que havíem tingut altres vegades, i a la segona ens en van sortir 10. Tots aquests professionals són professionals asimptomàtics, és a dir, que venien a treballar pensant que estaven sants i que no estaven contagiats. Llavors, bueno, per una banda, això justifica el fet d'haver d'anar fent cribatges als professionals, perquè anem detectant professionals asimptomàtics que poden contagiar a un altre company o poden contagiar els pacients, i en aquest cas a Palamós Gent Gran ens vam trobar, en què n'hi havia un cribatge, en vam trobar 15, però penseu que de cribatge poder ens agafa 80 persones, cada vegada que fem Palamós Gent Gran.
Clar, d'aquestes 15 persones, clar, tenien la malaltia sense saber-ho, i després els pacients que després en el segon cribatge es van detectar també la tenien sense saber-ho. Quants han desenvolupat símptomes a hores d'ara?
Quan vam detectar els 15 professionals positius, el que vam fer, i veient que no es concentraven tots en una unitat, sinó que n'hi havien escampats pel centre, vam decidir fer-ho a tots els pacients. Però de tots aquests pacients cap era simptomàtic. És a dir, nosaltres, si ja haguéssim vist, sense necessitat d'un brot, un pacient que hagués tingut símptoma compatible amb coronavirus, ja se li hagués fet la PCR sense necessitat de fer un cribatge a tothom. Està clar que amb els avis, i això ho hem explicat jo crec que moltes vegades, la clínica de Covid és molt silent. És a dir, es detecten coses... És complicat, és a dir, perquè alguns fan una mica de diarrea, els altres fan... Bueno, estan aquell dia poder més apàtics. Llavors, bueno, tot això a vegades costa de fer-ne el seguiment, però fins ara no se n'havia vist cap que tingués aquests símptomes. La gran majoria d'aquests són asimptomàtics, i els que són simptomàtics és perquè ja tenien una patologia prèvia que han seguit amb aquesta patologia tot i el Covid.
En aquests moments, per tant, no hi haurà... Quins canvis s'han implantat en la residència per fer front a aquest brot?
Aviam, ara per la molt gent gran, que és sociosanitari i residència, ho estem tractant tot com un mateix centre. És a dir, no podem dir que hem aplicat canvis a la residència perquè ho hem fet a tot arreu. Llavors, el que hem fet és tots aquells pacients que ens han donat positius, els hem pujat a la tercera. Recordeu que la tercera teníem només mitja planta d'aïllament que havíem preparat per això. Llavors, actualment, tota la tercera planta és per pacients Covid. Llavors, el que hem fet és pujar tots aquests pacients cap dalt i aïllar la resta, perquè penseu que hi ha pacients que han estat en contacte amb aquests positius que la PCR ha donat negatiu, com explicàveu vosaltres abans, que no ens en fiem d'aquesta primera PCR. Llavors, com que dijous, al final d'aquesta setmana, em fa que és dijous, tornem a fer un cribatge a tots els pacients, tornarem a veure si aquests que sospitaven perquè havien estat en contacte, si han desenvolupat el Covid o no. Però com que no ens en fiem, no els volem ajuntar amb altres pacients per no embolicar més la troca. Llavors, el que fem és, tots aquells pacients que havien estat en contacte amb pacients que han donat positius, també s'han aïllat, però s'han aïllat a la seva habitació. Aquests no s'han pujat a la tercera. A part, el que també heu comentat, s'han suspès totes les consultes externes, encara es feien visites a residència, que també s'han suspès, val? I llavors hem avisat perquè durant uns dies no podrem derivar pacients a Palamós Gent Gran amb la situació que estem vivint.
Val. Per tant, això quins efectes pot tenir per la qüestió assistencial a la comarca?
Dani, torno a sentir fatal.
Bueno, doncs mira, ens està passant últimament i intentarem arreglar-ho. Anna Rivera, gràcies per passar avui pel Supermatí i molts ànims i molta sort a l'hora de resoldre aquest brot.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia. I tenim més notícies? Per exemple, que els experts de la taula de Girona de Turisme creuen que la pandèmia accelerarà el reciclatge urbanístic. Veiem què significa això amb la Paula Brinés.
El debat de la taula gironina de turisme d'aquest dimarts ha conclòs que les administracions haurien de flexibilitzar els plantejaments urbanístics per poder-los adaptar a les noves necessitats generades, sobretot arran de la pandèmia. L'organització de la jornada volia reflexionar sobre els canvis urbanístics i d'infraestructures que cal tenir en compte a la demarcació en funció del turisme. Diversos experts han recordat que la crisi sanitària ha portat a molta gent a traslladar-se a la segona residència i teletreballar des d'allà, i això pot accelerar el reciclatge urbanístic. La directora de l'Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques Gironines, Isabel Granell, ha participat en el debat i ha recordat que una persona que s'estigui més de 6 mesos en un mateix lloc demanarà una sèrie de serveis que un turista no necessita. A més, Granell ha destacat que la pandèmia ha permès veure que hi ha una línia molt fina entre la figura d'un turista i d'un habitant quan algú té una segona residència i aposta per quedar-s'hi més temps més enllà de les vacances i els caps de setmana. Per això, ella creu que la pandèmia accelerarà la imposició del reciclatge urbanístic, un concepte que preveu la repoblació de zones rurals o la creació d'urbanitzacions més aïllades i que acabarà amb la tendència d'extendre grans municipis per crear pols de coneixement.
En la mateixa línia, el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Sebastià Jornet, ha incidit que cal treballar perquè l'urbanisme sigui el menys insostenible possible.
Sí, segons Jornet, les polítiques de la Generalitat apunten cap al rèquiem del sòl urbà que confirma la necessitat d'aplicar aquest reciclatge a partir de la rehabilitació de nuclis ja existents o la repoblació de zones rurals abandonades. A més, Jornet ha demanat que les administracions donin instruments intermunicipals per a gestionar recursos naturals com ara les platges, les zones de muntanya o altres espais d'interès paisatgístics entre diversos municipis propers per així evitar que un sòl exploti sense cap acord un determinat recurs natural. Per altra banda, la gerent de turisme Garrotxa, Turina Serra, ha remarcat la importància d'actuar amb unitat entre el territori en la gestió urbanística i turística. Per això, ha recordat que els municipis de la Garrotxa deriven l'import que es correspon de la taxa turística a l'ens públic o privat perquè aquest ho inverteixi de la manera que ho consideri més oportuna. A més, Serra ha detallat que des de fa uns 15 anys els municipis i el sector turístic de la Garrotxa treballen en fomentar un turisme sostenible que englobi accions concretes per part de les administracions, però també de les empreses del sector turístic.
Vuit i 29 minuts.
Aquest dilluns s'han fet les votacions.
Han reescollit Xavier Casas com a secretari general d'UGT a les comarques de Girona. Casas va accedir al càrrec el 2015 en substitució de Dolors Bassa.
Aquest dilluns s'han fet les votacions dels delegats de la intercomarcal del sindicat i un 96% dels votants ha escollit com a secretari general a Xavier Casas, que ha renovat per 4 anys més. El secretari general estarà acompanyat per Jorge Iglesias, secretari d'Organització, Sofia Geli, secretària sindical, Gemma Martínez, la secretària de Polítiques Socials, Igualtat i Ocupació, i la secretaria de Salut Laboral i Relacions Institucionals l'ocuparà Sílvia Quevedo.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
radiocapital.cat i totes les emissores de Ràdio Capital per seguir en directe quan són les 8 i 30 minuts, dos quarts de 9 del matí, l'actualitat del Baix Empordà. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està instal·lant al llarg d'aquesta setmana 24 pilones al carrer dels Metges.
Sí, són, com dius, 24 pilones que s'estan instal·lant amb la finalitat que els alumnes del centre Cor de Maria puguin passar amb seguretat pel tram d'aquest carrer que va des de Sant Domènec fins al carrer de la Creu. Des de l'Ajuntament expliquen que aquesta actuació evitarà que els vehicles puguin aparcar en aquest tram i obstaculitzin el pas dels infants i provoquin situacions de risc. Les feines tenen un cost que ronda els 1.500 euros.
Marxem cap a la Bisbal. Perquè ha començat la votació popular a la Bisbal per decidir a qui s'otorga el guardó de Bisbalenca de l'any 2020.
Sí, i aquest any el guardó compta amb una desena de candidats. Aquests són Ramon Duran, Albert Solà, Lolita Ferran, Ramon Piera, Xavi Codolà, Raimon Estragués, Jordi Taverner, Anna Pasqual, Jordi Roldós i Jordi Bassa. Aquests 10 candidats i candidates van ser escollits per un procés obert de presentació de propostes que va acabar el diumenge passat. Un cop esgotat el termini, s'havien presentat 14 propostes, de les quals han quedat aquestes 10. D'una banda, dues eren repetides, i de l'altra, dues persones nominades van declinar ser candidates a rebre el premi.
Dues persones van declinar-ho. Els habitants de la Bisbal poden votar fins al 15 de desembre.
Exacte, fins al 15 de desembre es podrà votar de dues maneres, en línia o presencialment. Per votar en línia s'ha d'accedir a la plataforma de participació ciutadana de l'Ajuntament. Si no, també es pot votar presencialment, presentant el DNI en alguns comerços del municipi. De cara al 15 de desembre, quan es tanqui la votació, si cap de les propostes ha aconseguit més d'un 10% dels vots, es farà una segona ronda amb les 5 candidatures més votades, del 16 al 20 de desembre. Finalment, la publicació dels resultats i lliurament del guardó serà el diumenge 27 de desembre a les 12 a la sala de plens de l'Ajuntament.
Ja ho sabeu, ja es pot votar per decidir qui serà el bisbalenc de l'any. Endesa ha invertit 25.000 euros en reformar un centre de transformació a Calella de Palafrugell.
Sí, l'empresa ha acabat una reforma tecnològica en aquest centre que s'ha basat en canviar les tradicionals cabines elèctriques per unes d'última generació. Aquestes noves cabines incorporen un gas de característiques aïllants i tenen més capacitat d'extinció, de manera que són més segures en cas d'incident. Aquestes obres s'inclouen en el pla d'inversions Endesa a Girona i permetran incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a 3.000 clients de Llafranc.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio Premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Passen 5 minuts de 2 quarts de 9 del matí. Parlem de cultura i parlem de Josep Pla amb l'Eugènia Güell, perquè tenim novetats editorials. Concretament, el món editorial segueix reeditant les obres de l'escriptor empordanès Josep Pla. Una de les últimes novetats és Història de la Segona República Espanyola entre 1929 i abril del 1933. Es tracta d'un testimoni revelador sobre el posicionament de Pla durant la Guerra Civil, Eugènia.
A les acaballes de la Guerra Civil, Josep Pla va redactar per encàrrec de Francesc Cambó una història de la Segona República Espanyola. El llibre es va publicar en 4 volums entre el 1940 i el 41 a l'editorial Destino i no s'havia reeditat mai. Recentment s'ha descobert entre els papers de l'autor un manuscrit original del primer terç de l'obra, des dels antecedents immediats de la República fins als esdeveniments de Casas Viejas, i la gran sorpresa és que aquest manuscrit està escrit en català. Maria Josepa Gallofré Virgili, que és una de les grans autoritats en l'obra de Pla, s'ha encarregat de fer-ne l'estudi preliminar i ens explica a Ràdio Capital com Pla va treballar amb els seus articles, però també amb les seves memòries.
Aquí en aquest llibre hi ha molta reelaboració dels seus records, dels seus records parlamentaris, dels seus records polítics, etc. Però sí que es posiciona, és a dir, és una... el Pla no és un historiador. Ell no treballa com a historiador, això hem d'entendre-ho com el llibre d'un escriptor i d'un periodista que treballa com a tal, diguem-ne, que es posiciona, que hi ha una presència enorme del jo, del jo, testimoni, del testimoni de primera mà, etc.
Que interessant tot això. D'altra banda, cal tenir en compte també que l'escriptor i periodista Xavier Febrers ha guanyat recentment el Premi Carles Rahola amb el llibre Josep Pla o la vitalitat.
La setmana passada 15...
No és aquest tall el que hem d'escoltar, aquesta crònica, sinó la que tenim preparada amb l'Eugènia. Avui ja veieu que el sistema informàtic no està sent gaire amic nostre. Ara sí, Eugènia, dèiem que Xavier Febrers ha guanyat, de fet, recentment el Carles Rahola amb el llibre Josep Pla o la vitalitat per Pòrtic Edicions.
Exacte, es tracta d'una biografia literària, és a dir, l'autor ha rellegit tots els seus llibres estudiant l'estil i també l'evolució. Segons ha explicat a Ràdio Capital, Pla va començar amb el seu primer llibre amb una veu de jove més irreverent i després va anar publicant un llibre cada any i a partir d'aleshores el seu estil va anar evolucionant. Durant més de 60 anys, Josep Pla va mantenir tenaçment una activitat literària intensíssima que es va traduir en milers d'articles periodístics i una quantitat ingent de llibres. Un dels fets més destacables d'aquesta activitat, de fet, és que en les circumstàncies tan canviants que es van anar produint, no va deixar d'obtenir sempre un gran èxit a públic, que encara avui manté, com dèiem, estan reeditant llibres, i també la van acompanyar sempre la polèmica, cosa que també ara l'acompanya. Després en parlem. Tot plegat, un estil molt particular, especialitzat en el realisme de la crònica de la vida quotidiana. Ho explica l'escriptor Xavier Febrers.
Aquella observació personal que era la seva especialitat, o sigui, la pinzellada, la descripció. Josep Pla era un pintor amb paraules i sobretot un pintor d'allò que veia, no d'allò que imaginava, perquè mai va tenir una imaginació de novel·lista, però en canvi va tenir una enorme destresa per descriure allò que veia amb uns adjectius enlluernadors.
El llibre també parla de les tres novel·les que va fer Josep Pla, que Febrers diu que segueixen sent en el fons unes narracions molt directes del que veu al seu voltant, sense tenir realment una estructura de ficció. El llibre també parla de les llums i ombres de Josep Pla, que Febrers diu que han quedat molt desdibuixades actualment perquè són fruit de cada moment històric.
Del moment de la República, del moment de la postguerra, del moment de la transició democràtica, però un cop passat aquests moments, els seus exabruptes o les seves postures en contra d'això o en contra d'allò han quedat molt en un segon pla a favor de la seva obra literària. Per tant, les llums i ombres són les mateixes llums i ombres que tenia el país a cada moment de la seva accidentada història durant el segle XX, no?
Una de les ombres que, de fet, recentment s'han considerat ha estat, per exemple, la visió masclista de certs passatges de la seva obra. Un masclisme, diu Febrers, desgraciadament corrent en aquella època.
Avui en dia la gent no recorda la mentalitat dels anys 50-60, és a dir, el seu masclisme, jo ho afirmo, que era la mitjana del masclisme del país, ni més ni menys, no? El que passa que això ha evolucionat amb gran rapidesa, afortunadament, i avui sembla, qui sap què, una cosa que en aquell moment era desgraciadament corrent.
Som 2 de desembre i comencen a arribar ja notícies relacionades amb el Nadal. La primera és que Palamós engegarà els llums de Nadal ben aviat, de fet, tan aviat com aquest mateix divendres. Estem connectant de nou amb l'Eugènia Güell perquè ens ho expliqui, perquè vaja, perquè s'ha d'anar explicant. Palafrugell, per exemple, o sigui, Palamós, per exemple, encén els llums aquest divendres, ara ho explicarem, i a més també hem d'explicar que Platja d'Aro ha presentat els detalls de com encaren la seva campanya de Nadal. Hi haurà 25.000 metres quadrats d'il·luminació nadalenca de baix consum en els seus carrers, també un fil musical i nous punts d'atracció. Comencem doncs amb l'Eugènia. Eugènia, explica'ns-ho.
Per exemple, l'arbre de Nadal amb llums de neó a la plaça de l'Ajuntament, els escenaris amb el tió monumental, la bústia reial o el Pare Noel, on fer-se fotografies de record, o també la màquina dels somnis, que és el protagonista de l'audiovisual, de l'espot promocional d'aquesta campanya a S'Agaró. Per evitar aglomeracions, no s'instal·larà el característic túnel de la llum al carrer Miramar, però sí que el cap de setmana del 19 i el 20 de desembre es podrà gaudir de dues instal·lacions de mapping i d'un espectacle en una pantalla interactiva de 10 metres de longitud. Fins al 4 de gener també tothom que compri un valor mínim de 20 euros en algun dels establiments i serveis que s'han adherit al gran sorteig de Nadal, doncs tindrà l'oportunitat de guanyar o un Fiat 500 híbrid o també una bicicleta elèctrica, que és el segon premi, un padel surf com a tercer premi o diversos lots de regals.
A més, també s'estrena la gincama de Nadal d'en Xalarí.
Exacte, el peluix de la mascota de turisme familiar del municipi s'amaga en una quarantena d'aparadors i amb l'ajuda d'un plànol orientatiu qui els localitzi podrà recollir el seu obsequi. El Parc Infantil de Nadal al Mar dels Nens es reinventa i oferirà un espectacle d'animació amb reserva prèvia i aforament limitat. El mateix espai i també la sala polivalent de Castell d'Aro seran els escenaris per celebrar-hi la nit de Reis en lloc de la cavalcada. També el Palau acollirà la mostra i exposició de Playmobil del 8 al 10 de gener, però en canvi la situació actual no permet oferir la pista de gel a Platja d'Aro. Del 20 de desembre al 10 de gener, el Castell de Benidorms de Castell d'Aro acollirà una nova edició de l'exposició del concurs de diorames, pessebres i exposicions nadalenques. Fins a mitjans de gener es pot gaudir també als jardins de la Masia Bas de Platja d'Aro de la instal·lació a l'aire lliure de l'exposició del concurs internacional de fotografia Educant la mirada. I al Parc dels Estanys es podrà gaudir també de la mostra d'escultura de gran format a cel obert d'Àngel Camino. En canvi, s'han anul·lat les representacions del Pessebre Vivent de Castell d'Aro, el més antic de Catalunya, i la Biblioteca Mercè Rodoreda proposa, això sí, un concurs de felicitacions i postals de Nadal. A S'Agaró, d'altra banda, també hi haurà tallers infantils i un espectacle d'animació, i l'Associació d'Empresaris també està preparant un nou format del Christmas Market. En el Centre Cívic també es prepara la celebració del Nadal amb uns tallers i un espectacle familiar. I a més també hi hauran aquest any els actes esportius per recollir fons en fons de la Marató, que es realitzaran en streaming el proper 20 de desembre.
I aquest divendres Palamós ja posarà en marxa la il·luminació nadalenca que durant les darreres setmanes han instal·lat els operaris de la brigada municipal i que decorarà amb llum molts carrers del municipi fins passada la festivitat de Reis.
Aquest any per la pandèmia i per evitar aglomeracions no es durà a terme el tradicional acte d'encesa. Tot i així, destaquem la incorporació de dos nous models amb la ubicació de cortines de llum al carrer Major, que substitueixen els tendals que hi havia fins ara, o també, per exemple, el fil de llum càlida que s'ha posat a l'Avinguda de la Llibertat i al carrer d'Àngel Guimerà, així com també a la plaça Catalunya. Com en els darrers anys, també s'han decorat amb llum els giratoris de l'Avinguda de Catalunya i el del carrer del Carmel i d'Enric Vinque. Aquests elements cal afegir també les 40 garlandes amb diversos motius nadalencs que decoren els principals carrers i avingudes de la població, i a banda, aquest any també s'han instal·lat rètols lluminosos amb la frase «Bones festes». En total, aquesta instal·lació d'aquestes llums d'aquest any, el lloguer i el manteniment del material és d'uns 18.000 euros.
Un any més, els campanars de les esglésies de Sant Joan i Palamós tornen a lluir amb la seva original il·luminació.
Aquesta decoració es basa en la col·locació de les quatre cares de la façana del campanar, el sistema de llum amb mànegues, és a dir, un fil lumínic que segueixen els perfils de la construcció i, per tant, permet visualitzar de nit els dos campanars des de qualsevol punt de la població. A més, també s'aposta per la bombeta de sistema LED en general a totes les il·luminacions de Nadal per seguir reduint el consum elèctric, potenciant l'estalvi energètic.
I acabem aquest repàs nadalenc a Forallac, perquè es vol reforçar l'esperit nadalenc d'aquest any atípic i complicat i s'anima a participar tots els veïns i veïnes del municipi per decorar els espais exteriors i visibles, els vagons, les finestres, les façanes, arbres o jardins, i d'aquesta manera engalanar el poble a través d'un concurs.
Tota l'ornamentació nadalenca per sentir una mica més el Nadal i enfortir el sentiment de comunitat. Se seleccionaran els tres balcons o façanes que el jurat consideri més ben decorats del municipi de Forallac. El termini per presentar-se al concurs finalitza el 20 de desembre.
Ai, bueno, ja es comença a notar una mica l'ambient nadalenc, i m'agrada molt aquesta iniciativa de Forallac, eh? M'agrada molt aquesta iniciativa de Forallac. Quan ens deixin moure'ns de municipi, és un bon lloc on anar a passar el vespre per veure la decoració. I en quan puguin obrir els restaurants, perquè ben bé que em ve de gust anar, si hi ha alguna cosa oberta en algun moment, obrir no, de fet ja estan oberts, però quan hi puguem anar a dinar un dia a Pere Tallada per dir alguna cosa, no? Coses que reobren, coses que tornen a començar. Per exemple, el concurs de teatre amateur Ciutat de Sant Feliu, que es reprèn amb l'obra El Crèdit. El Crèdit, que com ja ve sent habitual avui, no ens vol fer cas l'ordinadora. Sí, El Crèdit, endavant.
Aquest diumenge 6 de desembre a les 6 de la tarda al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols segueix la 16a edició del concurs Teatre Amateur Ciutat de Sant Feliu amb l'obra El Crèdit, presentada per la companyia El Casal de Calaf de Calaf. El certamen està coordinat per l'agrupació teatral Benet Escriba i l'Ajuntament Guixolenc. S'ha previst allargar-lo fins al març de 2021.
I de què va El Crèdit? De què va aquesta obra?
L'obra, de l'autor Jordi Galceran i sota la direcció de Neus Kerr, explica la història de l'Antoni, qui s'adreça a una entitat bancària per demanar un crèdit, però el director decideix negar-li. I a partir d'aquesta trama es desenvolupa la història, que s'anirà complicant conforme avança la comèdia. L'objectiu del text és fer-nos riure, però apuntant també als temes que ens fan reflexionar, com el poder, la crisi econòmica, la família i el límit humà davant certes circumstàncies. Cal dir que el passi comptarà amb un ampli repertori de mesures de seguretat d'obligat compliment contra la propagació de la Covid-19. L'entrada té un preu de 8 euros i es podrà adquirir directament a la taquilla del Teatre Auditori Narcís Masferrer el mateix diumenge. L'horari de compra serà d'11 a 1 hores del matí i de 5 a 8 hores de la tarda.
Però no ens mourem de Sant Feliu de Guíxols per encara parlar de cultura. Perquè després de l'anul·lació de les dues últimes projeccions, el cicle Gaudí es torna a posar en marxa a Sant Feliu, amb la pel·lícula Barcelona nit d'estiu.
Sí, exacte, serà aquest divendres 4 de desembre amb la pel·lícula Barcelona nit d'estiu, del cineasta barceloní Dani de la Orden. El llargmetratge presenta 6 històries d'amor que succeeixen la nit del 18 d'agost de 2013, a Barcelona, quan el cometa Rose fa acte de presència a l'atmosfera terrestre. Aquest film va obtenir un premi Gaudí a la millor música original i va estar nominada a fins a 3 categories.
I on i quan es fa aquesta projecció?
Doncs serà aquest divendres, dia 4 de desembre, a les 8 del vespre, al Casino Guixolenc. L'entrada general val 4,5 euros, mentre que presentant el carnet jove és de 3 euros. Finalment, els socis del Club Vanguardia disposen d'una promoció 2x1 en la compra dels tiquets.
Molt bé, doncs els socis del Club Vanguardia ja ho saben. Va, fins ara. Ara tornem i parlarem de llibres.
Salsa, bachata, son... La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
En Marc Clapés és tot un especialista en llistes i ara tenim tot un especialista en llibres. Que és la Teresa Calabús. Teresa, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, molt
com
bé.
Va?
Estan a l'hivern ja.
Sí, sí.
Bé.
Ara, jo és que ara no sé, no tinc la noció de del temps aquí dins l'estudi. Fa fred o no?
Sí, avui ja és el dia d'estrenar guants.
Sí,
bueno, almenys jo soc molt fredeluga, saps? I, bueno, sempre procuro cuidar-ho, això.
Molt bé.
Ara que fa una mica de fred i veig la tramuntana, allò que vol, em vol atacar, ja m'abrigo bé. Que m'agrada, eh? M'agrada la tramuntana. Però vaja, prefereixo estar ben tapada.
A recer, molt bé. Teresa, parlem de llibres. Quines recomanacions fas avui?
Doncs mira, avui us porto un còmic infantil traduït al català per l'editorial Joventut. Bé, ho celebrem moltíssim perquè hi ha molt poc còmic en català i la veritat és que ja és un gènere fantàstic. Primera, per la riquesa de l'observació del dibuix, és a dir, tots són sistemes de lectura. Observar una imatge és un sistema de lectura, igual que ho és llegir i igual que ho és, doncs, bueno, d'alguna manera, observar l'expressió de la gent, no? Tot et parla. En aquest cas, Joventut, no sé si esteu al cas, això ens ho explicaria més en Joan Manuel Sol de Vila, que ja és un tintinòleg molt important català. Joventut van ser els que van traduir al català Tintín, d'Hergé, i sempre s'han estranyat al Museu Tintín de que hi hagi tants catalans que el visiten i de que hi hagi tants catalans que coneguin Tintín. Es veu que som una població, excepte la belga, doncs, i la francesa, la que més visitem al museu. Això és perquè Joventut va ser pioner en el seu moment a editar i a traduir al català tot el Tintín. Era, evidentment, una obra per gent benestant, no tothom s'ho podia permetre, el llibre, el còmic enquadernat, tapa dura, a més, els textos els feien, els escrivien a mà, gent, vull dir, si ho veieu, no és una impremta ni és una màquina d'escriure, sinó que estan fets a mà. Bé, tot això és tota una història. Per dir que en aquests moments Joventut ha tornat a apostar pel còmic, ho fa d'entrada amb un personatge que és una gosseta, es diu Baika, amb la seva amiga i mestressa, que no es pot dir mestressa perquè són amigues, la Victòria, i en aquest cas aquestes dues noies, bueno, la Victòria és una nena, la Baika és una gosseta, s'han trobat en un espai apocalíptic, en una mena de terratrèmol, mentre passejaven amb el pare, amb una mena de terratrèmol, han quedat separades de la resta del món, estan en una zona mig desèrtica i han d'anar aconseguint arribar a on poden, o intueixen ella que són els pares, i ho fan vigilant un estel a la nit que d'alguna manera els avisa on és el destí anar, allà on elles van. És a dir, a la nit han d'estar atentes a on aquest estel els està avisant per anar-los seguint. Tenim, evidentment, les aventures típiques d'aconseguir menjar, d'escapar d'un animal ferotge, de trobar-se un altre passatger del món, diguem, i bueno, un moment en què la Victòria no es troba bé, la Baika la cuida, totes les aventures típiques, fantàstiques d'una situació com aquesta, és a dir, un trajecte, un viatge, una recerca, un anar una mica perdut perquè no saben què ha sigut el que ha provocat tot això ni qui més hi ha en el món. I, bueno, aquesta solidaritat i aquesta amistat que fa, doncs, una nena amb la seva gosseta. l'autor, que no l'he esmentat, pobret, i que és importantíssim, es diu Marcin Podolec, i ell té la Baika a casa, la seva gosseta, que la podem veure a la solapa del llibre, una foto doncs, actual, que és un animal preciós.
Molt bé. I,
i què aquest us ho volia recomanar.
Què ens agradarà d'aquest llibre? Què és el que enganxa?
Sobretot aquests missatges de fer pinya, la intriga de què passarà o de què va passar. El dibuix és molt, molt actiu, molt divertit, molt net també. És un dibuix que quan obres les pàgines no carrega, més aviat et dona una sensació d'amplitud, o sigui, ets molt conscient de que estan a l'exterior, de que el món doncs no és del tot amable, més aviat és hòstil, i també, vaja, els valors de l'ecologia, perquè hi ha reflexions sobre què ha passat, les pors, la solitud, els records també de la vida que havien tingut bé, o sigui que tot el que s'ha perdut i com s'ha de començar de zero en una situació com aquesta. És adequat ja per mainada des dels 6 anys, perquè el text és molt entenedor, està fet amb una lletra de pal no pas escrita, és a dir, l'entenen perfectament, i tenint en compte que els nens comencen la majoria de les escoles, no totes, però comencen amb la lletra de pal a fer l'aprenentatge de la lectura, doncs els pot animar a llegir-ho, perquè amb observació de la imatge llegeixen molt i el text acaba d'ajudar, i crec que comprensió lectora la tindran ja aviat, des dels 5-6 anys, que no deixa que a nosaltres ens ha entusiasmat com a adults. Per tant, tot el que està ben fet per totes les edats, L'edat mínima és l'edat primera en la que ho poden entendre, però això no vol dir que després n'hi hagi una de màxima, que no és el cas.
Ja, molt bé. Doncs aquesta és la recomanació d'avui. En algun moment, ja la setmana que ve, ja parlem de llibres que puguem, allò, recomanacions bàsiques que puguem demanar als Reis, al tio,
Sí, exacte. Una mica la idea també, com una mica de llista, si us sembla, de les novetats més fortes, més interessants, o les que ha apostat més també al món editorial per aquests Nadals, i tant.
Doncs en parlem la setmana que ve. Va, que vagi molt bé, gràcies, Teresa.
Molt bé.
Que vagi molt bé, bon dia. Minuts i arribarem a les 9 del matí. Fem ara un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Doncs sí, ens esperen uns dies força freds, tant avui com els propers, i no farem pas malament d'abrigar-nos com si fos ple hivern. Avui, estat de cel poc o gens ennuvolat, amb predomini del sol, però amb un ambient fred. A més, el vent de tramuntana, que ja va començar ahir a la nit, bufarà amb força moderada i algunes ratxes que poden ser fortes i superar els 60 km per hora. La temperatura mínima situarà al voltant dels 2 graus i als llocs arrecerats del vent podrà baixar una mica més. La màxima, com a molt, arribarà als 13-15 graus. Demà el vent canvia de direcció. A partir de migdia i sobretot tarda nit, el Garbí guanyarà intensitat i bufarà amb cops que poden ser forts, tot plegat en una jornada amb un cel força assolellat. Atenció, però, a partir de divendres, quan s'acosta una massa d'aire d'origen polar, amb molt d'aire fred i que també provocarà una inestabilització del temps. Per divendres, més núvols i alguns ruixats de caràcter feble i dispers. La temperatura baixarà encara més i el cap de setmana serà de rigorós hivern amb gelades matinals.
Acomiadarem aquí el programa. Abans expliquem una notícia d'última hora, que és que el Regne Unit ja és el primer país del món que ja ha autoritzat distribuir la vacuna de Pfizer i BioNTech. Es començarà a distribuir la setmana que ve. Atenció, La setmana que ve el Regne Unit comença a vacunar contra el coronavirus, aquesta vacuna de Pfizer que s'ha de mantenir a menys 80 graus i passa, en unes condicions difícils. La llista del govern britànic per començar a vacunar és primer usuaris i treballadors de residència i després gent més gran de 80 anys i personal sanitari. Per tant, aquesta bona notícia, aquí l'Agència Europea del Medicament ha dit que fins al 29 de desembre doncs, no donarà l'autorització, però el Regne Unit s'avança i comença ja la setmana que ve a distribuir la vacuna contra el coronavirus. Esperem que ens arribi molt aviat a nosaltres. Fins demà!